Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Eva Compte. Protecció Civil demana que se suspenguin les rues de Carnaval a les zones més afectades pel temporal de vent d'avui, que són els dos extrems del país. De fet, s'ha enviat un missatge és alert als telèfons mòbils de les Terres de l'Ebre, al Baix Camp i també al Pirineu, Prepirineu i a l'Alt Empordà, demanant evitar desplaçaments i activitats a l'exterior. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
És per demanar que s'evitin els desplaçaments, que hi ha aquesta situació de vents molt forts i a les activitats en l'exterior. Això és una instrucció. S'han d'evitar aquests desplaçaments. En aquests moments, en aquestes zones que tenen tanta incidència, el que recomanem i el que estem demanant és que suspenguin, que no es realitzin.
Al Pirineu s'hi suma el fenomen del torb i el risc d'allaus. De fet, a aquesta hora estan tancades les estacions de la Generalitat de Vallter, Espot, Port Ainé, Vall de Núria i Buitaull. I la Molina només manté oberta la part baixa de l'estació. Repassem ara més notícies amb la Maria Guixà, en primer lloc, per explicar-vos que el vent també té afectacions a aquesta hora en la mobilitat.
Sí, especialment a la zona de les comarques de les Terres de l'Ebre. Equip viari, Carmina Malagarriga.
A causa del vent huracanat, està prohibida la circulació de camions de gran tonatge a l'AP7 a les comarques del sud del Baix Penedès fins al límit amb el País Valencià. L'AP7 està tallada, continua tallada, a l'Ametlla de Mar en sentit nord cap a Tarragona per l'accident d'un camió que ha volcat, i també l'AP7 està tallada a l'Hospitalet de l'Infant en el mateix sentit. El vent fort també dificulta la circulació de l'AP7 entre l'Arbós i Ulldecona, l'N340 en aquest mateix tram, i està tallada pel vent fort la BV-40 24 entre Guardiola de Berguedà i Bagà. Per despreniments es dona pas alternatiu a la C13 Talarn en tots dos sentits. I per motius de seguretat, diverses línies de rodalia circulen amb limitacions de velocitat per aquestes ventades.
Europa respira tranquil·la després d'escoltar el discurs de Marco Rubio, una de les intervencions més esperades avui a la Conferència de Seguretat de Múnich.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha recollit el guant al número 3 de Donald Trump i ha instat Europa a ser més independent per garantir la seva pròpia seguretat.
Mutual defense is not an
La defensa mútua no és una tasca opcional per la Unió Europea. És una obligació. És el nostre compromís col·lectiu donar-nos suport mutu en cas d'agressió. O en paraules simples, un per tots i tots per un. I aquesta és la raó de ser d'Europa.
El cap de la diplomàcia nord-americana ha assegurat que els Estats Units volen restaurar l'ordre mundial amb Europa, això sí, sota les condicions de Donald Trump. En un discurs molt nacionalista, Rubio també ha carregat contra la migració massiva.
França, Alemanya i la República Txeca demanen la dimissió de la relatora especial de l'ONU per Palestina per aquestes declaracions que Francesc Albanese considera que s'han tret de context.
We now see that we as a humanity have a common enemy.
L'acusen de difondre discursos d'odi per haver dit que Israel és l'enemic comú de la humanitat. Per contra, un col·lectiu independent de treballadors i extreballadors de la ONU i Amnistia Internacional han demanat als països que ha atacat Albanese que rectifiquin i ha instat els països europeus a condemnar més enèrgicament els crims d'Israel en lloc d'atacar una experta de les Nacions Unides.
Mi mamá siempre decía... Ignasi Peluso actua aquest vespre al Palau Sant Jordi de Barcelona després d'una gira per més de 40 ciutats durant any i mig. Ara la cantant argentina arriba a casa nostra abans del final de festa que farà vibrar Madrid dimarts vinent. Un concert en què transitarà pel rap, la bachata i el merengue, gèneres que va cuinar el seu segon àlbum Grassa, sumant-hi la salsa, una gran protagonista també d'alguns dels seus temes. El concert, com dèiem, aquest vespre al Palau Sant Jordi de Barcelona. Esports, Albert Benet.
L'Espanyol rep el Celta a les 2 del migdia en la 24a jornada de la Lliga de Futbol de Primera. L'equip blanquiblau encadena 6 jornades seguides sense guanyar i ha sumat un punt de 18 possibles. El partit el transmetrà el Tot Gira de Catalunya Ràdio. També avui a jugar al Madrid Real Societat a les 9 del vespre al Bernabéu. L'equip basc està impetut des de l'arribada del nou entrenador i el Madrid serà líder provisional si aconsegueix la victòria. A la Lliga F, d'aquí una hora, a les 12, Badalona-Tenerife i Barça-Eibar 2-4. quarts de set. La portera del Barça, Catacoll, estarà un mes de baixa per una lesió al genoll esquerre. També avui als Jocs Olímpics d'hivern, el català Nil Llop opta medalla als 500 metres de patinatge de velocitat. A l'ACB de bàsquet, aquesta tarda a les 6, Saragossa Joventut de Badalona. En hoquei patins, el Vilassana rep el Gijón en la penúltima jornada de la Champions femenina. Si les catalanes guanyen, s'assegura en plaça la Final Four. El partit a les 7. A les 8, Palau Manlleu, les actuals campiones d'Europa, són últimes amb un punt. Tots dos equips tenen encara possibilitats de ser equip de Final Four. Abans, a les 5, Cerdanyola Tricino, l'equip del Vallès, també té opcions de classificar-se per la Final Four, però no depèn de si mateix. I a l'hoquei Lliga masculina destaca el clàssic Barça-Reus a 8:45 del vespre.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 6 minuts de les 11 del matí. Aquestes ventades que el que provoquen, entre altres coses, és que algunes rues de Carnaval pengin d'un fil. Ventades especialment al nord i al sud del país, amb aquest doble és alert que s'ha enviat quan passaven pocs minuts, un de les 9 del matí i l'altre cap a 9:45 d'aquest matí de dissabte. Poblacions com Cambrils, al Baix Camp, ja ha decidit suspendre el Carnaval. Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà, ho decidirà aquestes properes hores. En canvi, Roses, a l'Alt Empordà, malgrat que han rebut aquest és alert, el Carnaval continua dempeus. Sílvia Ripoll és regidora de Festes i Cultura de l'Ajuntament de Roses. Bon dia, bona hora, Sílvia.
Bon dia, bon dia. Continua, bon dia, bona tramuntana.
Continua aquesta rua?
Sí, sí, a les 4 de la tarda nosaltres continuem amb la rua. Hem pres dues mesures que comunicarem a les colles, però continuem endavant si la tramuntana no fos que pugés de Canterbury, vaja.
El que passa és que l'ES Alert que ha enviat Protecció Civil el que demana precisament en aquestes comarques i en aquests punts del país és que s'eviti qualsevol acció a l'aire lliure.
Sí, bé, això ho hem consensuat amb l'alcalde. Nosaltres aquí a Roses, la tramuntana que ens bufa és una tramuntana normal per nosaltres. Hem sortit, a vegades amb rues amb més tramuntana, per tant, doncs, no considerem que hi hagi cap perill greu.
N'han parlat amb Protecció Civil?
De moment no, l'alcalde està en contacte, en principi nosaltres ho mantenim, ja us dic, si no augmenta la tramuntana. Prenem les precaucions de no posar cadires, perquè nosaltres, les cadires sí que poden amb la tramuntana caure al mig de la via, i parlarem amb els caps de colla per valorar si aquelles carrosses que tenen elements que puguin sortir volant es quedin doncs aturades.
Vostè ha rebut les alert per això al seu telèfon mòbil, entenc.
Sí, 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 sí. Ahir també, i ahir no va fer gens de vent, i no va ploure.
Creu que no està justificat, per tant, les alerta almenys a Roses?
Sí que estan justificades. El que passa que crec que de vegades en el territori es poden prendre decisions també prou encertades.
Molt bé, doncs aquesta és la situació a Roses, que es manté aquest Carnaval, decisió que pren el consistori amb la Sílvia Ripoll, regidora de Festes i de Cultura a l'Ajuntament de Roses. Tot això pel que fa al nord del país. Protecció Civil informa que algunes comarques que es troben al límit amb aquestes també poden haver rebut l'ES Alert, malgrat no ser comarques directament afectades. És per això que, per exemple, en alguns punts com el Pla de l'Estany, el Gironès o Osona, han rebut aquest ES Alert, tot i que teòricament Protecció Civil no el volia enviar, però és qüestió més d'antenes i que aquests límits geogràfics a vegades, pel que fa a aquestes alertes al telèfon mòbil, són difícils de definir i no es pot clavar exactament amb la demarcació teòrica de la comarca. És el que ha passat al Pla de l'Estany, al Gironès, a Osona, que molts ciutadans i oients del suplement s'han posat en contacte dient: ei, a Osona teòricament no tocava, però és que jo he rebut les alertes al mòbil. Doncs bé, des de Protecció Civil expliquen que és qüestió de cobertura. Precisament a Torelló, Osona, té un dels grans carnavals, grans carnestoltes, grans rues, 15.000 inscrits aquesta tarda, i també sembla que continua la rua d'aquesta tarda. El Marc Tiendes, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Torelló. Bon dia, Marc.
Bon dia, què tal?
Aquesta tarda hi ha rua?
Aquesta tarda hi ha rua. Ara, de fet, estem traient ja les carrosses de la nau de carrossaires de Torelló i, per tant, seguint l'alerta, no?, aquesta de prop, amb les entitats, amb l'Ajuntament, no?, per acabar d'avançar en el dia, però, de moment, amb tota normalitat, Torelló tindrà Carnaval.
Molt bé. Ha rebut les alertes, vostè?
Sí, l'he rebut.
L'ha rebut. Entenc que, teòricament, a Osona no tocava, però suposo que per aquesta qüestió d'antenes que demanava Protecció Civil, doncs és el que acaba passant, no?
jo crec que sí, que és una cosa de zona, no? Al final crec que també s'ha d'acabar d'ajustar, no? El tema de la zona geogràfica, sí que quan arriba l'alerta, no? Posa el poble, no? Avui al matí hem posat el poble en alerta, no? Mai més ben dit, perquè perilla un dels esdeveniments més grans de Torelló, que és el Carnaval de Terra Endins, i per tant la seguirem de prop.
Molt bé, estan en contacte amb Protecció Civil. Quin és el missatge que els han traslladat?
Sí, estem en contacte amb Protecció Civil. De fet, també estem en contacte amb els serveis d'emergència de Torelló, la policia local, els Mossos, i que teixim aquest dispositiu, no ara, sinó que dijous ja ho vam fer, aquest dispositiu de seguiment amb les entitats, de seguiment amb els serveis d'emergència i amb l'Ajuntament. Per tant, anem coordinats a una perquè en qualsevol cas puguem decidir o adaptar l'acte o fins i tot canviar-lo.
Molt bé, doncs que vagi molt bé aquesta rua important, Torelló, 15.000 inscrits, festa grossa, per tant, que es manté. El regidor també es disfressa o no?
El regidor es disfressa, el regidor va amb carrossa, no? Una mica avui...
De què?
No?
Ja aquí som, de què?
Anem de maies, amb una carrossa que es diu Triquinyolis i d'Escolla, no? I, per tant, jo crec que aquí avui tothom es disfressa, Torelló, perquè tothom està implicat durant l'any, no?, al final, per avui.
Clar que sí, només faltaria. És que també tenim accent de Torelló al suplement amb la Núria Pujades, i aquí també sí. Volia dir-hi la seva. Marc Tient, de regidor de Cultura de l'Ajuntament de Torelló, una abraçada, bon dia, gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Dia també, jornada, dissabte complicat. A les carreteres s'ha prohibit la circulació de camions de més de 7,5 tones a l'AP7, a tota la demarcació de Tarragona pel vent. El temporal afecta carreteres i a la caiguda d'arbres a l'AP7 a l'Ametlla de Mar en sentit sud. Circulació també tallada a l'AP7 entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, sentit nord, per accident i retencions en aquesta mateixa zona a l'A7 amb un carril tallat. Retencions també a l'A2, el tram entre Cervera i Ribera d'Ondara en els dos sentits. A Rodalies, l'R16, la circulació està interrompuda entre Tortosa i l'Aldea Amposta. S'han tancat les estacions de Vallter, Espot i Buitaull pel fort vent, pel torb i per la manca de visibilitat i restriccions d'esquí a la Molina. A partir de 11:45 hi haurà una compareixença al Departament d'Interior per actualitzar les incidències, la seguirem en directe, vinculades a aquesta alerta del Pla Vencat i altres riscos vigents com la neu, l'onatge i el perill de llaus i les afectacions també a les rues de Carnestoltes. Per cert, hores abans que el president Illa es reincorpori a la feina, avui encara ha estat el torn del conseller de la presidència i president en funcions, Albert Dalmau, qui li ha tocat demanar un dia més a la ciutadania que extremi la prudència aquestes properes hores i eviti desplaçaments innecessaris. En un tuit, Dalmau assegura que la prioritat del govern continua sent la seguretat, diu, de tothom. 2 minuts per 11:45 del migdia.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Xavi Aldecoa, falten 2 minuts per arribar a 11:45 del migdia. Bon dia i bona hora.
Què tal? Bon dia.
Cada dissabte al voltant de les 11 amb el Xavier Aldecoa voltem pel món. Avui ho fem sense disfresses. Xavier, tu vens sempre amb la indumentària de viatger punt, eh?
Exacte, jo sempre igual, amb pedres a les butxaques avui, perquè déu-n'hi-do el vent.
Déu-n'hi-do. Situacions meteorològiques adverses, tu en deus haver viscut al llarg de la teva vida unes quantes, suposo.
Sí. Recordo una tempesta, tormenta, torb, o com es vulgui dir, al Congo.
Que... De sorra o d'aigua o de vent o de què?
He viscut de sorra, però allà al Congo una tormenta descomunal, com si dos dracs s'estiguessin barallant sobre el meu cap, que sincerament vaig passar-ho molt malament. Vaig pensar que jo no ho comptava, no ho explicava.
Avui un Jo Mai Mai, amb el Xavier Aldecoa, que és una mica més pacífic. Jo Mai Mai he vist una pel·lícula de Hollywood en versió ugandesa. A veure, explica'ns una mica bé això, perquè Xavier... Hem de parlar dels videojockeys.
Sí, avui és un viatge a l'Àfrica popular, humil, pura. O sigui, aquesta Àfrica que fa olor de pollastre a la brasa, que sap a cervesa calenta, a bunyons fregits, perquè anem a Xaboles, als cinemes Xaboles, on es produeix un fenomen que és fascinant. que és les dels videojocs. Els videojocs són en llocs on la població és molt humil, com deia, un barri humil, i la gent moltes vegades no sap molt bé, perquè no és la seva llengua materna, l'anglès o el francès, van al cine, però clar, primer que les televisions ja us heu d'imaginar que són petites i de més, llavors hi ha un noi, una persona, que agafa un micro i va traduint, interpretant aquesta pel·lícula. Però no és una traducció literal, sinó és més o menys anar explicant, fins i tot canviant les veus, perquè tothom que està al cine pugui entendre la pel·lícula que s'està emetent.
Clar, perquè a Uganda es parlen un munt de llengües diferents.
Més de 40. Sí.
Més de 40 llengües. Mm-hmm. Aleshores, hi ha un intèrpret que amb quina llengua ho fa?
Depèn del barri, perquè a vegades és l'Uganda, pot ser diverses llengües, però no és només una interpretació. Es converteix en una mena de showman, mm-hmm, en el que es va adaptant a les reaccions de la gent, fa bromes. Recordo una vegada que jo entro i ha començat la pel·lícula i fa un comentari de, mira, fins i tot els blancs venen a la guerra dels simis, perquè era la pel·lícula de la guerra dels simis, baixa la veu, si és una pel·lícula de misteri, fa veus de dones, si la noia que està parlant és una actriu.
Sí, és un altre actor, un actor més.
És un actor,
un intèrpret fantàstic. Un juglar que es posa allà.
Exacte, com un juglar, una mena de griot, un showman.
I amb tot això s'estalvien el doblatge de la pel·lícula, suposo, perquè deu ser car, no?
Exacte, és car, necessita més mitjans, i a més això tot és, bueno, és mig il·legal, perquè lògicament graven les pel·lícules a casa seva, les tradueixen. Perquè hi ha com dos negocis. Un ho graven i després venen les còpies de les seves traduccions, i després hi ha un altre que és el directe, on la gent va a veure com interpreta aquesta pel·lícula. Però hi ha vegades que la gent va a veure 10 vegades la mateixa pel·lícula, però amb diferents videojocs. Mm. Perquè els VJs aquests tenen estils diferents. Hi ha alguns que són més graciosos, altres que ho fan de manera més seriosa. Hi ha una cosa que és fascinant, que aquesta gent es prepara les pel·lícules. És a dir, ells entenen que potser allò que es veurà a la pel·lícula no ho entendran bé la gent que ho està explicant, i ells ho interpreten. Una cosa molt senzilla, recordo una pel·lícula que sortien un taxi de Nova York. Clar, tots els tenim el color del taxi de Nova York, però potser la gent d'Uganda no té ni idea. Llavors ell deia, mira, aquest cotxe, tots els taxis de Nova York són d'aquest color. Interpreta una mica, explica, sí, perquè sí, tothom que ho està veient ho pugui entendre.
Quant costa una entrada a aquest cine xavola que expliques?
Res, parlant de cèntims, a vegades són, el canvi serien 50 cèntims. És que estic parlant d'un cinema, que no vull que penseu en un cinema, sinó en una xavola amb
un projector.
Bancs, amb un projector, una televisió moltes vegades, ni tan sols projector, i bancs de fusta on tothom s'apinya, diguéssim, i s'amuntega allà per veure la pel·lícula.
Si aneu al cine dels barris més humils d'Uganda, sentireu coses com aquesta. Així és com sona una pel·lícula narrada per un videojockey?
És que és una mica caos, ja veieu. O sigui, ell és... Us heu d'imaginar que ell té com una taula on va poder baixar una miqueta el so, perquè aquí sentiu, a la vegada, el so de la pel·lícula original i el so d'ell amb un micro. Per tant, a vegades, deixa a tope el so, el baixa una miqueta, dona el seu comentari o la seva gràcia de la seva conya, i la pel·lícula segueix. I es converteix en actes no tranquils. Hi ha vegades que la gent s'aixeca, aplaudeix... O sigui, viu molt la pel·lícula. Són entertainers, són showmans d'aquestes pel·lícules del cinema humil. I clar, no tothom. És veritat que si pensem en Uganda, en Kènia, podem entendre que hi ha cinemes com els europeus, on la gent va a veure cinema traduïdes. Però aquests jocs són molt humils i aquests videojocs són pràcticament estrelles del rock. O sigui, jo anava amb ells pel carrer i la gent parava i deia, escolta, m'encanten les teves pel·lícules. I normalment són pel·lícules, a més, molt, molt viscudes i molt, de molta acció.
A Uganda, territori, país, amb cinemes ben diferents als que tenim a casa nostra, i també territori d'elefants.
Akuna! Kula pana pikwa kwa maji. Akuna! Kwa maji, kula, kula.
A veure, això què és, Xavier?
És d'aquestes coses que a vegades dic, però què estàs fent aquí, senyor? Perquè estava travessant al país i se'n va ocórrer la idea de travessar una reserva natural plena d'animals, ja us podeu imaginar, elefants, lleons, amb una motocicleta on érem tres. I, evidentment, això que sentíem era el Cope, que era el conductor de la motocicleta, intentant fer soroll per espantar sis elefants que estaven al mig del camí. A més, estava fent tard, recordo que quedava poc temps perquè es fes de nit, i si és poc aconsellable passar una reserva natural amb moto, és menys aconsellable passar-ho quan ja no hi ha llum, ja no hi ha sol, perquè és quan surten els felins. Així que vam estar una bona estona allà davant dels elefants.
Teníem la Maica Navarro fa una estona perseguint...
Taurons
grisos, i ens ha dit que ella, la vegada que més por ha passat, ha estat amb els hipopòtams i amb els rinocerons, sobretot amb els hipopòtams, que és qui provoca més morts. Però els elefants enfadats també es carreguen de tant en tant algun humà, eh?
Sí, és veritat, té raó amb això dels hipopòtams, també els cocodrils, que no deixen rastre i també és més difícil saber, perquè l'hipopòtam se sap que mata molt, perquè quan mata el cos queda allà. El cocodril, quan mata, no saps què ha passat i allà no queda. Però l'elefant...
Bueno, se't menja, no?
Com?
Que se't deu menjar el cocodril, suposo.
Sí, però no veus el... ningú pot saber...
Se t'emporta sota l'aigua.
Clar, hi ha molta gent que pensa que és una deessa o que s'ha ofegat. Hi ha vegades que desapareix un nen i no saben on ha passat, per això no comptabilitza com mort de cocodril. Vull dir, el mort de l'hipopòtam, tothom sap que l'ha matat un hipopòtam perquè al cap d'una estona...
L'empesteix i no se'l menja.
I es queda per allà. I això també passa amb els elefants. Els elefants, jo, de fet, alguns moments de més por que he viscut és quan un elefant ens ha perseguit. O sigui,
tu has estat perseguit per un elefant.
Sí, i a més, el tio, 100 metres o 120 metres darrere del cotxe, he vist cotxes...
A velocitat punta un elefant quan arriba, si fa no fa.
Pot superar els 40, 45, i, clar, li has de fotre, hi ha vegades que el cotxe...
Corrent t'atrapa.
No, corrent t'atrapa, sens dubte, i a més el terra es mou, el terra tremola, a part que tu t'espantes, i jo he vist moltes vegades... El problema que té quan t'està perseguint un elefant és que, clar, tu estàs pensant en una carretera asfaltada i de més... Ah, però si no estàs en una carretera asfaltada i hi ha un tronc al mig, has de parar el cotxe. Llavors t'enganxa. O sigui, aquesta sensació de que quan t'està perseguint un elefant...
Pots trobar un obstacle al camí, exacte, que no el puguis deixar enrere.
I has begut oli, perquè llavors t'embasteix i no para fins que el destrueix.
Tu tens aquesta relació amb els elefants que detectes quan s'estan enfadant? Saps físicament què fan?
Bueno, he après i amb diferents coses. Per exemple, si els regalima una mica com de suor negra pel costat del cap, vol dir que és un mascle o que és una femella estressada. Si mouen, si la deixen al cap i obren les orelles també. Pots saber altres qüestions, si tenen cries també és un factor de risc, o si tenen la pell molt escardada, que vol dir que no hi ha hagut molta aigua, hi ha hagut sequera, això els fa estar estressats. Tots aquests components, si els vas ajuntant, també si veus que fa, sobretot els mascles, orinen...
Així, si fan pipí molta estona?
Això, més que molta estona, si van com escampant orina de manera irregular...
Marcant territori.
Això vol dir que són mascles solitaris, aquests són perillosos, les femelles amb les cries també, però aquest moviment irregular, sobretot quan comencen a moure el cap, vol dir que millor que et retiris el més aviat possible.
Avui amb el Xavi Aldecoa fent parada a Uganda, parlant d'elefants, parlant de Sina, aquí una fotografia.
Uganda. Capital, Kampala. Oficialment, República d'Uganda. Un país situat a l'Àfrica Oriental que fa frontera amb Kènia, el Sudan del Sud, la República Democràtica del Congo, Ruanda i Tanzània. Uganda és una antiga colònia britànica i no va ser fins al 1962 que va aconseguir la independència. El país es troba a la regió dels Grans Llacs de l'Àfrica i també forma part de la conca del Nil.
A Uganda, on per cert hi ha hagut eleccions fa ben poc, ha tornat a guanyar Yoweri Museveni, 81 anys, està al poder des del 1986, tot just 40 anyets. La situació política ja defineix una mica com està la cosa, no?, amb aquest personatge.
Sí, és una dictadura, el Museveni amb 81 anys, un altre cop al poder, a més amb molta repressió, o sigui, van tancar internet durant les eleccions, després de les eleccions també s'han detingut a molta gent. És una pena perquè és un país meravellós, o sigui, jo crec que és un dels països que més aconsello anar-hi, de turisme, perquè ho té tot. Li deuen la perla de l'Àfrica, perquè és relativament petit, i pots veure molta Àfrica urbana molt, molt clara, però també animals. Tens les Murchison Falls o tens els goril·les, però a nivell polític sí que és un país que no té aquestes llibertats i Museveni està allà al poder i no el treuen de, sí, bam, ni amb aigua calenta.
Una cançó. When the going gets tough, the tough must get going.
Especially when leaders become misleaders and mentors become tormentors. Parlant de política, aquí en tenim una mica més, perquè qui canta aquesta cançó, que és Situca, que vol dir aixeca't, és del Bobby Wine, que és el principal opositor. És un noi que era, i és encara, és raper. És un noi jove, era, quan va entrar en política tenia poc més de 30 anys, i va ser una explosió d'optimisme entre els joves, perquè, ostres, un músic que els hi parlava directament a ells, clar, penseu que la població d'Uganda és molt, molt jove, que només ha vist el Museveni. Surt aquest tio, els hi canta aquestes cançons, no té por a Museveni, i té molt, molt de recolzament. Ara, això no li ha agradat gaire, ja us podeu imaginar, al poder, i quan han vist que començava a guanyar vots, a part de robar-li descaradament, el que han fet és un atac directe. De fet, s'ha hagut d'exiliar a Nairobi, a la capital del país veí, a Kènia, perquè l'amenacen. De fet, el fill de Museveni, que és el cap de les forces de l'exèrcit, i que diuen que serà qui substitueixi el seu pare quan mori, o quan vulgui, no para d'amenaçar-lo de mort i de dir que qualsevol... De fet, li diu babuïn, o sigui, és un insult i un intent d'atacar-lo directament perquè els hi fa por. Aquest Bobby Wine, que és una figura important dintre la política del continent i d'Uganda, també.
Com és la cervesa ugandesa?
Ai, 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 jo que no sóc molt cerveser, però la Nile Beer, aquesta m'encanta, la cervesa de Nile, sobretot perquè té una cosa molt maca, que és que cervesa, la fàbrica, està just al costat de Jinja, que és on neix el Nil. Llavors, clar, poder beure una cervesa amb aigua del Nil, i que a més diu Nile Beer, em sembla que és una experiència que tothom que va a Uganda hauria de fer.
Qui és aquest que riu?
Aquests són refugiats. Són refugiats del nord d'Uganda, amb la frontera de Sudan del Sud, perquè hi ha una cosa molt maca. Uganda és un país que ha tingut una història molt, molt dura a nivell de dictadures i de por i de morts, però actua d'una manera molt humana cap als refugiats. Acull els refugiats de Sudan del Sud, sobretot, de manera no només progressista a nivell de lleis, perquè els hi permet moure's, els hi permet viure i treballar, sinó que la gent no els discrimina. O sigui, tu pots veure en pobles que hi ha molta gent de Sudan del Sud, els acullen, els ajuden, i això jo crec que aquesta humanitat és una de les grans coses d'Uganda respecte als que venen de fora, perquè ells saben, ells han viscut allò, i ara que els hi toca als seus veïns, obren els seus braços per acollir-los.
Avui amb el Xavier Aldecoa, jo mai he vist una pel·lícula de Hollywood en versió ugandesa, amb també un cameo d'uns quants elefants i unes quantes cerveses, i, per cert, aquestes històries d'Uganda, que les trobareu a Fills del Nil, el llibre del Xavier Aldecoa, que molt aviat també serà traduït al francès, per tant, l'enhorabona, perquè no, t'havíem llegit en català, sí. En castellà i ara també en francès.
En francès i en polac, m'havien traduït. Imagina't. També el polac, però ara el francès, així que contentíssim.
Doncs aquest Fills del Nil, que el podeu tenir també i degustar i llegir en francès. Gràcies, Xavier. Que vagi molt bé. Pausa i el suplement arriba. Mònica T'Arribas, fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa. Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El Tast Vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
Salut.
Que todavía están las flores en el suelo. Todavía creo que rezo un poco al cielo. Todavía no me olvido de lo bueno. Que todavía creo que te quiero. Soy Valeria Castro, cantautora, y les deseo un feliz San Valentín.
El Corte Inglés, a la botiga web i app. Avui celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Hem tornat a viure el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
Fem territori, fem país...
Doncs arrenca aquesta jornada de Ronda Litoral, que estem aturats, eh? No sé si arribarem a Girona.
Quan quedes amb algú de Barcelona, sempre arriben tard perquè diuen «Oi, hem trobat un trànsit sortint?»
Què dius? Ja, mira, sóc el Centre Cultural La Mercè, molt ben acompanyada.
Aquí la
tens,
aquí la
tens. Cada matí, quan vaig a l'escola, escolto Catalunya Ràdio.
Estic aquí, acabo d'entrar.
La feina de la ràdio en crear un estàndard que sigui una llengua comuna que tots entenguem.
Aquí a Tarragona s'escolta molta ràdio.
Sí, jo sí.
Ara mateix nosaltres som a Torelló.
On hi ha el Pollasso.
És de l'Ateneu de Tàrrega. La
Ui, això és una festassa.
El Dia Mundial de la Ràdio.
Som-hi.
Som-hi. Va, anem-hi.
Bona nit, Manresa.
Manresa. Tots vostès. Pastora. Un aplaudiment pel Josep, guanyador d'aquest concurs de triples.
Juliana Canet, Roger Grandell.
Bon dia.
Bona tarda.
No, és que jo he de tracalar coses amb el Joan.
Visca Catalunya!
Ràdio. Visca la ràdio i visca vosaltres. Perquè aquest viatge radiofònic només té sentit si el fem plegats.
Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. El Dia Mundial de la Ràdio a Catalunya Ràdio.
Venim amb tu.
Per molts anys.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Que bé que et va el finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Finança les compres fins en 12 mesos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i de tot i més.
Finançament del 100% a la botiga, web i app del Corte Inglés.
Fins dimecres 18 de febrer per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consultant les condicions i exclusions al corteinglés.es.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 2 minuts de 11:45 del migdia. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Mònica Terribas, bon dia, bona hora.
Que bé, bé, va, Morrison.
3 de juliol, Auditori del Fòrum. Et regalaré entrades, si n'aconsegueixo.
Jo estic... No, jo, sí. Dimarts surten a la venda.
No, no fa entrevistes, no, aquest senyor?
No.
Però ho intentarem.
Si, intenteu.
Si per casualitat ens dona una entrevista al suplement, l'has de fer tu.
No, l'has de fer tu.
No, l'has de fer
no,
tu.
No, jo ja no faig això.
La fem tots dos. La fem tots dos.
Però és molt...
No, és agre, vull dir que serà... Aleshores ja t'ho deixo tu.
Però és que és agre fins i tot en la posada en escena. O sigui...
No diu bona nit Barcelona.
No diu res. Bueno, amb els anys... no millora, perquè hi ha alguns d'aquests que amb els anys milloren una mica, perquè ja veuen que si no el públic un dia no hi serà, però aquest no. Però doncs... no para de treballar, per tant... Bueno.
Però hi aniràs, eh? Mira, és la vigília del meu aniversari, vull dir que...
Sí, no?
Sí, 3 de juliol, li faig el 4. Doncs mira, Auditori del Fòrum. A veure si aconseguim entrades i...
Em fa
i...
molta il·lusió.
Doncs si vol fer una entrevista, en Morrison està convidat al suplement, entrevistat per Mònica Terribas, eh? A veure, no tot seran bones notícies en aquest espai meravellós que ens porta la Mònica tot sovint i que trobàvem a faltar, perquè avui el protagonista és jo, i després jo.
Nobody's stronger than me.
Nobody has better toys than I do.
There's nobody bigger or better at the military than I am.
Nobody loves the Bible more than I do.
Nobody's fighting for the veterans like I'm fighting for the veterans.
Nobody can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me. Honestly.
Nobody builds walls better than me.
Nobody's better to people with disabilities than me.
There's nobody that's done so much for equality as I have.
There's nobody more pro-Israel than I am.
There's nobody more conservative than me.
There is nobody that respects women more than I do.
Nobody would be tougher on ISIS
than Donald Trump.
Because nobody's ever had crowds like Trump has had.
There's nobody that understands the horror of nuclear better than me. Nobody
even understands. Hem decidit no traduir-ho, però és que ja s'entén.
Meravellós muntatge, meravellós. És exactament això.
Aplaudiment per la Núria Pujadas i el Blai Iniesta. Avui volem analitzar aquest llenguatge que fa servir Donald Trump. Per alguns és el pitjor orador que ha arribat a la presidència dels Estats Units, per d'altres justament aquest llenguatge tan directe i fins i tot tan simple, amb poca argumentació i molta gesticulació, justament el que li ha permès connectar amb tants i tants votants i arribar al càrrec. Avui amb la Mònica Terribas i el Pau Canaleta, que és professor de comunicació política de la UB. Pau, què tal? Bon dia i benvingut.
Molt bé, bon dia.
Avui no et faré parlar del Barça, que llegeixo els teus tuits sempre enfadat.
Bueno, fan patir, no?
Però ara sí. Ara fan patir, sí. A veure, És aquesta personalitat ególatra que hem retratat també tantíssimes vegades, o això està estructurat, pensat i també cuinat des d'una política de comunicació d'un ganivet? Mònica, tu com ho veus?
A veure, a mi m'agradarà molt continuar-ne parlant amb en Pau, perquè aquí fora ho fèiem, i crec que és important, i que la gent que ens està escoltant i que li interessa entendre què està passant en el món dels lideratges polítics, aquest espai d'avui els hi ha d'interessar, perquè hi ha una part... I aquest resum meravellós que heu fet, perquè, de veritat, tres aplaudiments, perquè heu entès exactament de què volíem parlar avui, i és exactament això. Una persona que és el jo i els altres. Jo sóc millor que tu, jo tinc això, jo tindré això, jo guanyo sempre, jo faig tal. Aleshores, aquest jo s'està apoderant del llenguatge polític, i aquí és on m'agradaria que el Pau intervingui, no? És a dir, aquests lideratges simplificadors en el llenguatge que parteixen d'un jo que vol que es contagi en el nosaltres, i el nosaltres el veuen com una amenaça, com un objectiu a batre, com una estructura a derruir, el que sigui, no? Però ells són, respecte dels altres, alguna cosa facilitadora per tenir, per aconseguir, no? Aleshores, aquí la clau de Trump és si Trump és un exponent del dia d'avui dels polítics i els lideratges d'esquerres i de dretes van cap aquí, perquè funcionen, o si realment estem davant d'un fenomen excepcional i aleshores hi ha una anàlisi més psicològica, que segurament no seria el dia per fer-la, però també hi seria, no, Pau?
Sí, jo crec que hi ha les dues coses, eh? En un sentit sí que hi ha això que tu estaves explicant, no? Aquesta imatge del jo contra nosaltres, eh? I el sentit col·lectiu, pivotant molt sobre l'identitat, construir el teu creixement en base als altres, etc, etc. Això hi és, i això ho veiem a tota Europa i tot el que en diríem al món occidental. Però després hi ha la figura de Donald Trump, que és una figura única en aquest sentit. És a dir, jo crec que no trobaríem gaires persones, sobretot en democràcies, en què es comportin d'aquesta manera, perquè no és algo que ha aconseguit ara des d'aquest president o que es dedica a la política. Si analitzeu qualsevol intervenció de Donald Trump, que feia molts de cameos a sèries, etc., es comportava exactament igual.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country.
Aquesta va ser una de les més sonades d'aquest últim any, i aquesta declaració en ple debat electoral amb Kamala Harris li va valdre la victòria electoral final. Exposava que els ciutadans de Springfield es menjaven, doncs, els gossos i els gats, etc, 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 posant a la diana els immigrants i tots aquests atacs tan, tan directes.
Ilhan Omar is garbage. She's garbage. Her friends are garbage. These aren't people that work. These aren't people that say, let's go, come on, let's make this place great.
Aquí els diu directament que són...
Escombraria.
Escombraria rabis, no? I els assenyala, doncs, d'aquesta manera, ja no... És a dir, sense cap mena d'eufemisme.
No, és simplificar al màxim. Una frase que repeteix molt Donald Trump és: no m'agraden els perdedors, no? I jo era bon tot quan era petit, i per tant sóc bon tot, guanyaré sempre. Aquesta cosa entre perdedors, guanyadors, tu ets rabis, tu no serveixes, jo serveixo, jo, ningú fa les coses millor que jo, aquesta sistemàtica en el discurs polític, basada en la seva pròpia autoestima i en destruir l'autoestima de l'adversari, jo penso que s'està... la podem trobar en exponents d'esquerres i en exponents de partits de dretes, eh? Vull dir que això no és exclusiu de Donald Trump. Però però sí que la pregunta que jo li feia al Pau fora, i m'agradaria que en parléssim, és: tu creus que això té alguna cosa de legitimador i de transformador de la política actual en els altres líders? Perquè al cap i a fi aquest senyor és el president dels Estats Units durant dues legislatures, no? Aquesta és la segona.
No, no, sens dubte que això, vulguis o no, influencia i que, per tant, arribarà aquí. Bueno, de fet, ja està arribant i en veurem algunes conseqüències i veurem imitadors, entre cometes, de Trump. Jo, el gran dubte que plantejava ara en Roger és dir, Trump guanya per això o guanya a pesar d'això? És a dir, hi ha dues coses que Trump té clares. Una és els temes que toca, i per tant, com qualsevol campanya electoral, i una cosa que li reforça aquestes coses i aquestes sortides de to que fa, que és que ell es presenta com algú que ve de fora de la política. I, per tant, com anti-establishment, etc. I totes aquestes estracanades, entre cometes, reforcen això, perquè, òbviament, és molt allunyat del llenguatge polític. Per tant, jo crec que Trump, fins i tot sense fer aquestes coses, hagués guanyat les eleccions perquè estava ben encarat pels temes, etc. Però sí que reforcen aquesta imatge d'algú que ve de fora quan no hi ha res més establishment que en Trump. Ja. Vull dir, tots aquí als anys 90, quan obries una revista de Lola, et sortia l'Ivan a Trump i en Trump i a les seves cases, etc. Vull dir que és establishment pur, però en canvi, comportant-se d'aquesta manera, el granger de Kansas
se sent identificat. Clar, ell, una de les frases és els polítics, politicians can manage all they can do is talk. És a dir, els altres. Els altres són els polítics. I jo, la gent m'estima a mi, people loves me, perquè jo sóc un triomfador. I aquest és un eix del seu discurs.
Nobody knows who the hell Harris is. It's the weirdest thing, isn't it? So you have to say Kamala. Under Kamala and her economy, millions of Americans, she has no idea about an economy. She's not a smart person, she's a low IQ individual.
La desqualificació total i absoluta dels seus rivals polítics, aquí en aquest cas amb la Kamala Harris, durant aquesta campanya electoral. En el seu primer mandat, el Boston Globe va fer un exercici i va concloure que Trump tenia un discurs al nivell d'un nen de quart de primària.
Sí. Sí,
aquesta... Però a la vegada tan efectiu. No? I, sí. que vull dir, no necessites cap mena d'interpretació perquè s'explica sol.
El que passa és que cauríem en un error de pensar que això és un problema només de Donald Trump. És a dir, si tu analitzes el discurs d'algun dels nostres lideratges, tu trobes aquest discurs, eh? És a dir, alerta, no estem parlant de Trump per quan apaguem aquest espai de magnífic que està fent el Roger avui a la ràdio, acabem dient, no, el Trump està... No.
Ha quallat.
Això qualla. Aleshores, és possible que sigui un discurs de primària? És possible que els coach polítics els hi estiguin dient als seus líders repetir fins a morir ens en sortirem i els altres no et dona vots? I no dotar el discurs polític de fons, això funciona? Clar, perquè partint de Trump, segurament el coach polític pren nota de tot el que està passant als Estats Units, no, Pau?
Sí, sí, és que, de fet, en comunicació política, parlar perquè ho entengui un nen de 7 anys ja és bo. És a dir, aquí la gràcia està en simplificar mantenint contingut. És a dir, no en simplificar, banalitzant, etc. No? Com fa ell. L'altra cosa i l'altre element que introdueix Trump és la mentida. Que aquí ja no és que parlem d'un nen petit o perquè ho entengui tothom, sinó que, a més, diu mentides o descalifica, que això estem parlant d'una altra cosa.
I ara mai reconeix cap error.
Mai.
Tot i que diu que es fa, eh?
Tot i que fa girs de guions espectaculars. Sí, sí. Tenim relacions que ha tingut amb lideratges. L'últim més sonat és amb el president de Colòmbia, no? Amb Petro, que el va descalificar, sí. Etcètera, etcètera. Després el rep i li llença elogis, no? O amb l'alcalde nou, alcalde de Nova York, el mateix. Vull dir que gira, fa un canvi de 180 graus i tot i així ell no reconeix que ha fet aquest canvi.
Let's be honest. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. And they've done a good job of it, but now I'm president.
Hi ha frases que són tan brutals.
Diu que la Unió Europea es va fundar per fotre els Estats Units i això que deuen pensar potser alguns americans, ell és capaç de verbalitzar-ho quan és una cosa que per boca del president dels Estats Units I el país més important de l'OTAN, doncs, ens és impensable, no? I això acaba passant.
Però hi ha una qüestió, i això ens permet entendre molt bé per què MAGA i per què Trump i aquest moviment de Make America Great Again funciona també, és que un 60% de la ciutadania dels Estats Units no té passaport i no viatgen. Això és molt important. Perquè quan tu no tens eines de comparació del que hi ha a la resta del món i tu no aquest sentit crític que et dona veure món i veure com estan les coses en un país d'aquí a la vora o anar-te'n a Itàlia i veure com veuen la mateixa cosa que tu però la veuen amb un matís diferent, etc. Això et permet, bum, no? I per tant, per què a ell li és fàcil treballar amb aquest missatge? Home, perquè hi ha una part important de la població dels Estats Units que no coneix altra realitat que el seu mateix país. I que quan li dius, jo lluitaré pel nosaltres, i el nosaltres és el destí gloriós de la teva pàtria, i utilitza aquest significatiu, aquest imaginari identitari d'una manera molt forta i molt acrítica, això li funciona, no? I després a mi m'agradaria en algun moment que el Pau ens analitzés una frase que ell té, que diu, it's always good to be underestimated. És a dir, fins a quin punt ell juga amb això de que la gent el menyspreï, saps? De que els europeus diguin, això del Trump, saps?
Això li va una mica en el que deia abans del llenguatge polític, i ells el que en diuen, als Estats Units funciona molt bé el que en diuen anar en contra de Washington. Per ells, Washington representa totes les maldats, no?, de prendre decisions que afecten a la quotidianitat, etc. I, de fet, ell creix sobretot, i això sí que ho fa molt bé, a través de representar-se com un defensor dels perdedors de la globalització. És a dir, aquí el gran paradigma és que hi ha una part de la societat nord-americana que diu, escolta, tal com aquest món liderat per Estats Units, el liberalisme, el lliure circulació de l'economia, etc., ens ha enfonsat. És a dir, doncs el tema del carbó, les fàbriques, etc., etc., que es troben perdedors que han sortit perdant. I ell connecta molt bé amb això. Per això et dic que connecta bé amb aquesta gent, els hi diu, al final, dels arancels, sí. Més enllà de l'efectivitat, és això. És dir, no, ara pagaran, si volen aquí. Vull dir, connecta molt amb aquest malestar i amb aquesta gent que, sense fer grans raonaments, entén doncs, que els anteriors polítics nord-americans els han mig enganyat i així han sortit perdent. I aquests perdedors de la globalització, i aquí és una mica el que deies tu, no només estan als Estats Units, eh?
també estan a França.
També estan aquí, també està en Europa.
I molt peliculero, segurament, eh? És a dir, el Trump és un líder cap a una societat que ha crescut amb les pel·lícules. I aquest lideratge que ha crescut amb el Show Me the Money, ara es troba amb un líder que treballa sobre Show Me the Money, o sobre frases lapidàries del tipus no us abandonaré mai, no us deixaré mai a l'estacada, jo sóc el que... Tot són frases de pel·lícula, en el fons. I ho adreça a un votant que ha crescut amb els imaginaris de les grans pel·lícules de Hollywood, no? I segurament, pam, això fa maig, perquè realment connecta, no?
Whatever the hell happens, this climate change, it's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion.
Negacionista des de fa una pila d'anys del canvi climàtic, però a la vegada justament el desgel provocat pel canvi climàtic és el que ha deixat al descobert aquestes noves rutes marítimes i recursos naturals a Groenlàndia, aquest territori doncs, en el qual sembla tan interessat.
I don't know that they'd be there for us. They're not there for us on Iceland, that I can tell you. I mean, our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland's already cost us a lot of money.
Amb confusions històriques com Islàndia, Dinamarca, Groenlàndia, ho fot tot junt, ho barreja, i al final... Són errors que jo, realment, n'hi ha alguns que em pregunto si els fa expressament, si és falta de preparació o ja el sap jugar a favor.
Pau.
Jo crec que no els fa expressament, que és així. Jo una de les coses que comentàvem a la Mònica a l'entrada és que quan analitzes els discurs de Trump, una de les característiques que té és que són molt curts, és una suma d'expressions, de comentaris...
És un reel, no?
És una barreja entre predicador, comentarista, youtuber... És una cosa estranya i tot el contingut, la majoria de continguts, són coses que ha sentit recentment. O ho ha vist en alguna xarxa social, o algú li ha dit, o ho ha sentit a la ràdio, i ell es fa una pel·lícula i comença a dir coses que al final, bueno, són bestieses, no?
Diuen que es lleva molt d'hora, que llegeix i mira la Fox i es documenta, i que comença el dia ja molt enfurismat, amb ganes de trepitjar ulls de poll. Tan bon punt, doncs, la gent està començant a esmorzar, i és quan comença a disparar, i de tant en tant, doncs, o agafa el Twitter o fa una declaració.
Clar, hi ha una cosa que és important en el cas de Trump, que és l'ocupació de l'espai públic. És a dir, han entès una cosa, els seus coachs han entès una cosa, i això és extrapolable a altres lideratges polítics, que és els mitjans de comunicació, i ara les xarxes socials, necessiten contingut que cridi l'atenció pel clickbait i perquè funcionin les audiències. I ell això ho fa de nassos. De nassos. Per què? Perquè és que no pots deixar de posar un tall de Donald Trump, no? Has començat aquest espai amb una magnífica expressió, podríem dir ja aquest tall, podria passar a l'Acadèmia de l'anàlisi dels discursos polítics per poder analitzar Trump, però tu poses aquests talls al matí i automàticament et genera flow, això, no? I en canvi, a lo millor algú parlant de les polítiques d'habitatge, no sé què, o del problema que representa en aquests moments atendre els camps de refugiats a Gaza, etc, això no genera molts clickbaits, no? I per tant, aquest ritme de consum Trump està molt ancorat amb la manera de consumir mídia que tenim avui. Vull dir, és que és així, no?
Sí, sí, i de fet és el primer que ho fa això, fins al punt que té una producció diària espectacular. I el meu dubte és quan li durarà, és a dir, perquè la sobreexposició també acaba afectant, no? I veurem també les enquestes i tot, però és evident que és arriscat també, perquè ja, sí, monopolitzes l'opinió pública, però bueno, a quin preu?
Però també sap que segurament, segur que intentarà fer un tercer mandat, que teòricament no podria fer-ho, però que té aquests dos primers anys de mandat, que als Estats Units és quan realment pot aplicar algunes d'aquestes polítiques i pot dibuixar també el desenllaç de tota aquesta etapa seva. Vull dir que és un tram molt diferent al que estem veient en aquesta segona etapa que el tram de la primera. No sé si ha pres la lliçó de dir, ara veureu realment qui sóc i no em penso mesurar gens.
Clar.
Perquè tinc l'edat que tinc,
clar,
perquè és la meva segona etapa, perquè és el segon mandat i que potser és l'última oportunitat de canviar el món.
Jo crec que hi ha dos coses que expliquen això. Un, l'edat, és evident, vull dir, està de tornada, i per tant, si estigués en una etapa en què encara li queda una llarga carrera per desenvolupar, doncs segurament no es comportaria d'aquesta manera tan suelta, no? I després hi ha un altre factor, que és que el primer mandat ell s'incorpora i hi ha, doncs, l'estructura del que en diríem l'establishment republicà, que el va moderant, el va contant, i ell se sent, no?, al final acaba el mandat, tu, jo vull estar lliure i deixar-me anar, no? Uh-huh. Això també té punts febles, com que després, bueno, farà molts més errors, òbviament.
És evident que, a més, això que li passa ara a Trump és que ell, la gent que es pensa que és un llop amb pell d'ovella i ara ho està veient. Per què? Perquè el que ha fet a Venezuela, o el que està intentant fer a Groenlàndia, o quan ell diu Gaza serà un resort, alerta, perquè està fent coses. Vull dir, lo de Venezuela ja ho ha fet, I les bronques a Zelensky i les maniobres amb Putin, és a dir, jo estic d'acord amb en Pau que en aquest segon mandat ell vol deixar alguna cosa feta, perquè no pots impulsar un moviment que es diu MAGA, Make America Great Again, i no fer res, saps? Vull dir, ell sap que necessita tancar el seu llegat, i el llegat serà xungo, perquè va sense filtres.
I la cirereta d'aquest llegat que ell espera i desitja és el Premi Nobel de la Pau.
No, I don't care about the Nobel Prize. I really don't care about that. What I care about is saving lives. And I think I've saved tens of millions of lives.
No, és que és surrealista. No,
però perquè és que van estar a punt de donar-li, no ho sabem ben bé, no, perquè a l'Acadèmia Seca no sabem ben bé com funciona, però que molts pensàvem que tal i com anava el món eren capaços d'atorgar-li, perquè la pressió que ell i el seu entorn van fer les setmanes prèvies i les vegades que repetia que ell havia aturat 7 o 8 conflictes armats i com demanava a tot el món, doncs, que li donessin i que mereixia aquest premi, doncs feia pensar que bé, potser fins i tot és capaç d'això.
Hi ha un moment, em sembla, que arriba a dir algun disbarat del tipus, o com que no me l'han donat, ja no em sento obligat a perseguir la pau ara. Però és que a cap líder polític li haurien de donar el Premi Nobel de la Pau.
Li van donar a Obama,
Sí, però és que jo crec que és un error. És a dir, qualsevol lideratge polític té l'obligació de perseguir el bé col·lectiu, el bé social, i de no fer la guerra. És a dir, que atorgar Premis Nobel de la Pau a líders polítics, per mi ja és absurd. Perquè és que, evidentment, què coi han de fer, si no això, no? Ja sé que fan coses diferents i se'ls ha d'incentivar perquè persegueixin la pau, però ja em va semblar el d'Obama i em va semblar justet.
Sí, no, i a més era preventiu gairebé el d'Obama. Sí, eh? Però sí. En aquest cas sí que hi ha el tema del Premi Nobel es va comportar com un buller, no? És
total,
a dir,
total.
De pressionant i tal. I el que comentaves, no? Realment donava la sensació que els pobres acadèmics del Premi Nobel devien tenir moltes pressions. En tot cas, en el cas aquest del Premi Nobel, és una evidència més la necessitat o les mancances que té d'un caràcter infantil, no? De dir, jo el vull, el necessito, me l'heu de donar, perquè ho vull, no? I a partir d'aquí, doncs ho evidencia com segurament hi ha altres líders que l'han volgut, però no ho han fet tan descaradament, ho deuen haver fet per darrere intentant pressionar, però el seu cas és tan evident que fins i tot també pot generar que el rei va despullat, perquè sí, òbviament sí, no sí. Te'l donen i quedes molt en fals, no?
Jo vull això, és una de les construccions gramaticals més freqüents en el seu cas. Jo crec que Espanya, Ayuso, respon amb algunes coses en aquesta manera de funcionar a nivell de discurs, no? Ocupar espai cada dia, a tot arreu, en frases simples. Jo crec que Ayuso és segurament una de les persones que ha heredat o ha observat més Trump. Eh?
I a l'esquerra veieu algun lideratge també que begui de Donald Trump?
A veure, fills de xarxes, polítics fills de xarxes, aquesta setmana hem parlat molt de Rufián, no? Fills de xarxes en tenim de polítics, que no vol dir que responguin ni molt menys a l'esquema Trump, però que són fills de xarxes. És a dir, no han nascut dels legacy media, han nascut sabent que el seu instrument de comunicació seria les xarxes, i que, per tant, la construcció... I em sembla que Trump té alguna frase que ho diu, no? Que ell és el Hemingway de 140 caràcters. Aquesta frase ha estat dita per Trump. Sóc el Hemingway...
Dels 140 caràcters.
Del 140
I ara
caràcters.
Ja no els limiten a 140, però clar, era bona aquesta.
Saps? Vull dir que sí que hi ha polítics que saben que han nascut per penetrar amb 140 caràcters.
Sí, i però més enllà de les xarxes, jo crec que Trump i altres polítics que també saben moure's així, és una barrera entre xarxes i televisió. És a dir, al final tot neix amb Berlusconi, i de
exacte.
Berlusconi ve tot això, perquè al final no és només... Fixeu-vos quants polítics han nascut de tertúlies, han nascut de programes, etc. Per tant, és una barreja entre xarxes, sí, però també la televisió. Mm.
4 minuts per les 12 del migdia. Avui un retrat de la comunicació política de Donald Trump a través del Pau Canaleta, professor de comunicació política a la UB, i la Mònica Terribas, a qui acomiadem amb el gran Van Morrison. 3 de juliol, cita de Mònica Terribas amb Van Morrison. Esperem que el suplement. Si ens està sentint
sí.
Algun dels promotors del concert o el mateix Van Morrison,
sí,
l'oferta la teniu damunt la taula. Gràcies a tots dos. Bon matí de dissabte, malgrat el vent i les rues i tota la pesca. Gràcies, Mònica.
Gràcies, Mònica.
Fins aviat. Ara tornem a ritme de Van Morrison fins la 1 del migdia. When you ring out the changes of how everything is. Well, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. El suplement amb Roger Escapa.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau!
Ja són aquí les ofertes límit del Corte Inglés. D'electrònica portàtil Asus VivoBook 16 Copilot Plus amb AMD Ryzen AI per 699 euros. I de telefonia smartphone Samsung Galaxy A56 5G, 256 gigas, de 529 euros a 449,90. Són les ofertes límit, només fins al 15 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
A Castellví de la Marca, el foraster trobarà una tranquil·litat relativa.
Estem parlant de menopausa en una carnisseria, eh?
Segons qui, no, eh? Si és un foraster, no.
Ja.
Et venc el conill de la raó!
Anem a Vilafranca! Aquest és el futur de la pagesia.
Sí. Esperem.
El foraster, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
El fragment continental de la Guinea Equatorial espanyola era el territori del riu Muni. Les autoritats colonials espanyoles del segle XX van compaginar l'apropament als africans amb la repressió més brutal. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.